Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Hem d'intentar no voler córrer massa, arribar bé a port, no?, que es diu, i per tant poder continuar doncs, tota la feinada que s'està fent per canviar l'escenari, però anem en el bon camí.
És la consellera de Salut, Alba Vergés, en declaracions a Ràdio Puig-reig. No abandona el discurs de prudència amb la pandèmia, però sí que hem escoltat el terme bon camí. Aquest dimecres baixa, de fet, el risc de rebrot a 195 punts i també segueixen la tendència els ingressos als hospitals, els ordinaris i també els de les UCIs. Per tot plegat, el Procicat ja ha començat a estudiar aixecar el confinament comarcal, una mesura que podria ser història dilluns mateix. I Setmana Santa, què? Doncs caldrà veure què s'acorda aquesta tarda al Consell Interterritorial, on totes les comunitats menys Madrid són partidàries de quedar-se tancades. És dimecres 10 de març de 2021. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com la vaga dels treballadors de salut i serveis assistencials públics i privats. Marta Pardell.
Avui s'ha fet una manifestació a Barcelona i hi ha hagut concentracions davant dels principals hospitals. Volen repetir-les cada dilluns en diferents franges horàries.
Continuen, mentrestant, en àmbit polític les negociacions per la mesa del Parlament, que s'ha de constituir divendres. La CUP prioritza que no la presideixi el PSC.
Mentrestant, a Madrid, Isabel Díaz Ayuso convoca eleccions anticipades el 4 de maig. Vol evitar una moció de censura com la que Ciutadans ha pactat amb el PSOE a Múrcia.
I el Museu de Lleida ha enviat el darrer lot d'obres de la Franja cap a Barbastre.
Són 42 obres que estaven a l'exposició permanent. Una concentració davant del museu amb la consellera de Cultura ha protestat per la decisió judicial.
I en Cultura ja coneixem el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, com ni ho m'ha concedit enguany, a Maria Barbal.
Té 71 anys i amb aquest premi completa una vitrina on ja n'hi havia molts d'altres. Aquest mateix 2021 ja havia guanyat el Josep Pla de Narrativa per l'obra Tàndem.
Pel que fa als esports, el Barça busca avui un miracle a París.
L'equip blaugrana visita avui el PSG amb una missió gairebé impossible després de perdre el partit d'anada per 1-4. Els de Ronald Koeman miraran de capgirar el marcador advers per accedir als quarts de final de la competició continental.
Veurem què passa. De moment fem un cop d'ull a una altra informació destacada, que és el temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer el Sergi Gallego, que ens expliques. Bon dia.
Hola, bon dia. Predomina el cel serè en general amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral del Maresme. A la tarda arribaran alguns núvols alts i mitjans per l'oest del territori. En general, la temperatura és semblant o lleugerament més alta i voltarà entre 8 i 13 graus al Pirineu i entre 13 i 18 graus a la resta del país. Demà continuarà l'estabilitat meteorològica amb pocs canvis, malgrat que hi haurà més núvols alts que estones deixaran el cel entrenyinat. La temperatura pujarà entre 2 i 4 graus i voltarà entre 17 i 22 graus al centre del dia, tot i que serà localment més alta a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A partir de divendres arribarà una pertorbació que farà augmentar la nuvolositat d'oest a est i deixarà precipitació al terç nord i est amb una cota que baixarà dels 1.800 metres als 1.400 metres. La temperatura, per tant, baixarà notablement. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs en prenem bona nota. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell i coordinant la Marta Manyer. Us parlant a Morgades i Vall d'Osera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la bona tendència de les dades de la pandèmia que han portat el govern a plantejar-se seriosament aixecar el confinament comarcal. Podria ser fins i tot dilluns vinent, o l'altre. Una altra cosa és sortir de Catalunya, una possibilitat que esperen molts de cara a Setmana Santa. Avui hi ha Consell Interterritorial i les comunitats han d'acabar d'acordar què fer per aquestes vacances. Sembla que aposten per confinaments comunitaris. El Consell també té damunt la taula a autoritzar les vacunes d'AstraZeneca a majors de 55 anys. Salut vol fer-ho ja i avisa l'executiu espanyol que si no flexibilitza la mesura tiraran pel dret. Seguiran el que ja fan països com Alemanya, França o Itàlia. Així ho diu, si més no, la consellera Alba Vergés en un article a La Vanguardia. Són moltes coses i les té totes controlades la nostra experta en salut, que és la Maite Polo. Maite, bon dia. Explica'ns-ho més bé, si us plau.
Bon dia. Comencem per la reunió del comitè tècnic del Procicat, que s'ha fet aquest matí. Fonts de premsa ens han explicat que els responsables de salut i d'interior s'han centrat avui en fer seguiment de les dades de la pandèmia. Segueixen baixant molt lentament, però baixen. Demà és probable que hi hagi reunió extraordinària del Procicat per valorar noves mesures que entraran en vigor dilluns vinent. Sobre la taula, com deies, dues restriccions que estan afectant molt la vida de la gent. El confinament comarcal es podria aixecar dilluns vinent o bé el següent, i la mobilitat per Setmana Santa. Sigui com sigui, la consellera de Salut, Alba Vergés, continua demanant paciència i no voler córrer. Són declaracions a Ràdio Porreig.
Hem d'intentar no voler córrer massa, arribar bé a port, no?, que es diu, i per tant poder continuar, doncs, tota la feinada que s'està fent per canviar l'escenari, però anem en el bon camí.
La Generalitat podria autoritzar sortir i entrar de Catalunya per Setmana Santa per anar a visitar familiars, amb independència del que es decideixi aquesta tarda a Madrid, segons les mateixes fonts de Protecció Civil. També s'hi actualitzarà en el Consell Interterritorial el procés de vacunació, i serà el mateix dia en què la consellera Vergés i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, han fet pública una carta a La Vanguardia adreçada a la ministra Carolina Darias, on diuen que no poden esperar gaire més a vacunar els majors de 55 anys amb AstraZeneca. Avisen que actuaran pel seu compte si l'Estat no ho utilitza. I malgrat tot, la consellera continua parlant de finals d'estiu com a horitzó perquè estigui vacunada una bona part de la població de Catalunya.
Normal, encara tardarem un temps. És a dir, la mascareta encara es quedarà aquí doncs força temps amb nosaltres. Ha de ser així, ens hem de continuar protegint fins que no tinguem un bon percentatge de les persones vacunades. Ens costarà, i això vol dir, doncs, ben bé a finals d'estiu.
Vergés i Argimon reclamen que el debat tècnic que dueix el Ministeri de Sanitat es faci el més aviat possible. Defensen que a altres països s'ha demostrat que la vacuna d'AstraZeneca no genera problemes en els majors de 55 anys.
Gràcies, Maite Polo. Dèiem que les dades estan millorant. Avui el que baixa és el risc de rebrot, que se situa en el 195, i també els ingressats als hospitals i a les UCIs. No passa el mateix amb la velocitat de contagi, la famosa R, que es manté en 0,92. La incidència a 14 dies passa de 219 a 217 punts, Marta.
Doncs sí, com deies, baixen els ingressats a les UCIs, que ara són 481, i també baixen els malalts als hospitals. En total hi ha 1.552. A les últimes hores s'han detectat 1.202 casos nous i s'han registrat 28 morts. Pel que fa a les vacunes, ja s'han posat gairebé 596.000 primeres dosis i 214.000 de les segones.
Unes vacunes que no són sempre fàcils de programar, més enllà de l'escull de l'edat de la fórmula d'AstraZeneca. A les zones rurals, com la Conca de Barberà, hi ha molts municipis que no arriben als 100 habitants i cal un sobreesforç dels professionals sanitaris. Ens ho explica el nostre company Pep Morató des de l'Espluga FM. Pep, bon dia, situa'ns una mica més, si us plau.
La logística de la vacunació no sempre és fàcil, sobretot a les zones rurals, com és el cas de la Conca de Barberà. Aquesta segona fase és molt més delicada que la primera, ja que els equips s'han de desplaçar a les poblacions, a vegades més de mitja hora en cotxe, calculant les persones a vacunar i també les dosis necessàries per no malgastar cap vial. Tot plegat és una vacunació personificada per cada cas. Així ho explica la directora de l'ABC de la Conca, Laura Ruiz de Porres.
Has d'anar molta cura de no remenar-la i clar, anar caminant d'un costat a l'altre. I a més, combinar que t'acombinin també el número de dosis, eh? Per no fer malbé cap dosis de vacuna, doncs clar, has de tenir molt ben calculat.
A més d'aquesta problemàtica, la no arribada de dosis dificulta més l'evolució de la immunitat de grup a la Conca de Barberà.
Crònica de l'Espluga FM, gràcies Pep. Deixem la Covid, però no la sanitat, on avui ha convocada una vaga, una aturada dels treballadors de la salut i serveis assistencials públics i privats. És per denunciar una situació laboral que consideren límit i que, òbviament, doncs, ha anat a pitjor amb la pandèmia. A Barcelona han fet una manifestació i hi ha hagut concentracions davant dels principals hospitals catalans, un gest que volen repetir cada dilluns en diferents franges horàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona han seguit la protesta a les portes del Joan 23. Marina Pérez Got, bon dia, com ha anat?
Menys aplaudiments i més drets. Sota aquest lema s'han concentrat més d'un centenar de persones davant l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Marina Roig Nadal, delegada del personal de l'Hospital Joan 23 de Catac, ha demanat polítiques que reverteixin la situació del personal.
Estem fartes de que se'ns premi amb una corona paga injusta, que no ens paga a tots igualitàriament i tots han fet l'esforç. Estem fartes de que se'ns consideri l'espardenya del sistema. Perquè depèn de per què són funcionaris i se'n retalla, però a l'hora de tenir consideracions amb nosaltres ningú se'n recorda de nosaltres. Estem fartes de que el sector sanitari estigui maltractat i que se salvi gràcies a l'esforç de cada un de nosaltres. De que no tenir les dotacions de personal adequades, de que no ens respectin els nostres drets. Estem fartes.
Els concentrats han tallat durant 30 minuts la carretera de davant l'hospital, però sense provocar cues ni alteracions de trànsit. La protesta ha acabat fent un tomb a l'edifici de Joan 23 sota diferents càntics reivindicant millores laborals.
Gràcies, Marina, des de Tarragona, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Més coses, ens ocupem ara de la vessant econòmica de la pandèmia, perquè aquest matí el conseller de Treball, Shakir El Homrani, donava detalls de l'impacte dels ajuts econòmics que han donat a autònoms i treballadors en ERTO. Diana Bermejo, bon dia, i què ha dit?
Bon dia, Anna. Prop de 330.000 persones es beneficiaran del darrer paquet d'ajudes desplegat pel Departament de Treball entre autònoms i assalariats en situació d'ERTO. D'aquests últims, en total 134.000 són treballadors afectats per un expedient de regulació i més de 7.000 fixes discontinus. La quantitat a percebre finalment s'ha ampliat i serà de 600, 700, 800 o 900 euros en funció del temps que faci que estan aturats total o parcialment. Treball calcula que 3 de cada 4 treballadors en ERTO rebrà l'ajuda. És el 100% dels que l'han sol·licitat, però està per sota de la xifra que el departament havia previst. Ho explica el conseller Shakir El Homrani.
Hi ha serveis, prestacions, ajudes, on hi ha barreres relacionals, culturals, etc., que hem de treballar d'evitar que acabin sent barreres. Aquí el treball és fer encara màxima difusió i en aquest sentit igualment estem parlant d'una ajuda que ha acabat arribant al 76% dels treballadors i treballadores en ERTO.
Pel que fa a la prestació per als autònoms, s'ha hagut d'ampliar la partida amb més de 90 milions d'euros per poder arribar als 187.000 que l'han demanat. El departament repartirà en total 468 milions i està previst que arribin els destinataris a finals d'aquest mes.
Gràcies, Diana Bermejo. Sobre ajudes per sortir de la crisi, avui també hem de recollir la petició que ha fet des de la xarxa la nova presidenta de la Cambra de Comerç, Mònica Roca, una petició adreçada a la Moncloa perquè apostin per les ajudes directes. Ha seguit l'entrevista al David Fleta. David, bon dia. Més detalls?
Segons la Cambra, dels 11.000 milions que va anunciar Pedro Sánchez, a Catalunya li pertoquen 2.600. Mònica Roca reclama que aquests diners arribin en forma d'ajut directe.
I el que demanàvem és que serien ajuts directes. Ara hi vam saber que està en discussió i això no està clar, però que d'ajuts directes de tots aquests 11.000 milions no en seran pas potser un terç, no? I nosaltres insistim doncs en que això s'ha de solucionar aviat, perquè hi ha una cosa que és molt clara: tu quan una empresa la deixes morir, després fer néixer una altra empresa que pugui substituir l'anterior és molt més costós que haver mantingut l'empresa durant un temps.
Pel que fa a la formació del nou govern català, Roca ha dit que es necessita un govern fort i cohesionat, no dos governs en un, com fins ara.
Gràcies, David Fleta. Obrim amb aquestes declaracions la crònica política i ho fem encara amb reaccions a la decisió del Parlament Europeu de retirar la immunitat a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín. Aquest últim ha passat aquest matí per la xarxa.
Toni Comín ha destacat el 42% de vots de l'Eurocambra en contra d'aixecar-los la immunitat. Considera que és un pas endavant.
Mai, des de l'1 d'octubre, des que havia començat la repressió, hi havia hagut una manifestació tan clara i tan massiva de rebuig en l'acció de l'Estat espanyol en el marc de les institucions. Hem tingut molta solidaritat de la societat civil europea, però ahir va ser el principal representant de la democràcia europea, que quasi la meitat dels diputats diuen Espanya així no. I això vol dir que Espanya cada vegada ho té més malament per seguir insistint en el camí de la repressió.
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, durant els tribunals europeus el procediment que els ha aixecat la immunitat.
De moment avui el que han fet és protagonitzar la sessió de control al Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia, què ha passat?
Bon dia, Anna. Nova sessió de control al govern marcada un cop més per la bronca i els retrets dels partits de dretes a la feina de l'executiu de coalició. PP i Vox han demanat a Pedro Sánchez que trenqui en Podem per haver votat en contra del suplicatori a Puigdemont, mentre que el president ha tornat a defensar el seu vicepresident i ha criticat la manca de sentit d'estat del PP. Escolteu Pablo Casado i la rèplica de Pedro Sánchez.
Ayer el Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Puigdemont con los votos en contra de los socios de Podemos, de su gobierno. Esos que le llaman exiliado insultando a la democracia española. Solo por eso debería cesar hoy mismo a su vicepresidente. Usted tiene que dejar de ser el aperitivo del plato fuerte que viene luego, en cada sesión de control, señoría. Y por eso, señoría, lo que usted tiene que hacer es una oposición útil, una oposición con sentido de Estado.
De la seva banda, Pablo Iglesias ha aprofitat una pregunta dels populars per defensar per què Podem creu que a Catalunya hi ha un problema polític.
Los dos últimos suplicatorios en el Parlamento Europeo tuvieron un 95% de síes. Este apenas pasó del 50%. Reflexionen ustedes si hay un problema político o no hay un problema político.
Per últim, i pel que fa a la figura del rei, Esquerra ha reclamat a l'Estat que deixi de perseguir demòcrates i que centri els seus esforços avanços en perseguir monarques corruptes. La rèplica del govern ha estat que Hisenda tracta tots els ciutadans per igual.
Mentrestant, aquest migdia, gràcies Jordi Casino, s'ha sabut que Isabel Díaz Ayuso convocarà eleccions anticipades a la Comunitat de Madrid el 4 de maig per evitar seguir els passos del seu homòleg murcià, que ha perdut el suport de Ciutadans i que ara s'enfrontarà a una moció de censura dels taronges i del PSOE. A Catalunya continuen les negociacions per composar la mesa del Parlament, que es constitueix divendres. Els partits independentistes volen impedir que l'encapçali el PSC i Comuns i la CUP pugnen per la setena de les set places. De fet, aquesta cadira li pertocaria a Vox, però la majoria, excepte Ciutadans i PP, doncs els han barrat el pas. Connectem amb la nostra dona política, que és la Mont Carvajal. Mont, bon dia, com estan les coses?
Set membres, inclòs el president o presidenta. Tres noms en ferm damunt la taula per la presidència del Parlament. El PSC proposa Eva Granados, els comuns Joan Carles Gallego i la CUP Pau Juvillà, diputat per Lleida. També Laura Borràs, de Junts per Catalunya, podria oferir-se, però aquest nom encara no s'ha proposat. La CUP avisa que si no hi ha acord votaran el seu propi candidat i el diputat Carles Riera ha dit als matins de TV3 que rebutgen una presidència que representi el 155.
No estem parlant de vetos. No ho hem fet durant totes aquestes converses i negociacions que estem tenint en aquests moments. De totes maneres, haurem d'esperar, insisteixo, que Junts, que Esquerra es pronunciïn sobre el nostre candidat, sobre candidatures alternatives, i aleshores podrem valorar amb rigor. Però insisteixo, nosaltres fins avui, en aquest moment, no hem parlat de vetos i no ho estem fent. Sí que hi ha un vetos, a que el 155 pugui presidir el Parlament. Aquest sí.
I si no és presidència, és presència, perquè també està en joc la setena cadira. Dels sis llocs, quatre seran per Esquerra i Junts, i dos per el PSC. En falta una, la setena, que sol ser per la quarta força en vots, que és Vox, però excepte el Partit Popular i Ciutadans, els altres partits els fan barrera. Per tant, la pugnen Comuns i la CUP. Podrien obtenir-la, aquesta setena cadira, els comuns, amb el suport de Ciutadans i Partit Popular. De moment, tot és a l'aire.
Doncs ho anirem seguint des d'ara i fins divendres. Gràcies, Mont Carvajal. Passen dos minuts del punt d'un quart de tres. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que ens ocupen. La primera, el seguiment del Procicat, que està estudiant aixecar el confinament comarcal i podria ser fins i tot dilluns vinent.
Les dades segueixen millorant i baixen els indicadors i els malalts als hospitals. Aquesta tarda hi ha reunió del Consell Interterritorial amb la Setmana Santa i les vacunes d'AstraZeneca a l'ordre del dia.
I mentrestant, avui els treballadors de la salut i serveis assistencials, públics i privats, fan vaga.
S'han manifestat a Barcelona i hi ha hagut concentracions davant dels principals hospitals. Volen repetir-les cada dilluns en diferents franges horàries.
I Maria Barbal guanya el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Té 71 anys i amb aquest premi completa una vitrina on ja n'hi havia molts. Aquest mateix 2021 ja havia guanyat el Josep Pla de Narrativa per l'obra Tàndem.
Continuem i ho fem amb un pla que es presentava aquest matí, un pla perquè les escoles siguin espais lliures de violència. El govern hi destinarà 35 milions d'euros i es crearà una unitat especialitzada i una nova aplicació on les víctimes s'hi podran adreçar. Anna Ruiz, bon dia, més detalls.
Bon dia, Anna. Sí, el govern català ha presentat avui aquest pla amb l'objectiu de protegir nens i adolescents de la violència masclista o abusos sexuals a les aules. A la nova unitat de seguiment a l'alumnat en situacions de violència estarà formada per 8 professionals de diferents disciplines que actuarà centralitzant recursos en el moment que rebi qualsevol denúncia. El conseller Josep Bargalló ha afegit que el pla inclou un canvi de paradigma, és el de no barrejar dos conceptes com ara són conflicte o violència.
Una cosa és la convivència, altra són les violències. I la convivència té unes eines i les violències té unes altres eines. I la convivència té una realitat i les violències té una altra realitat. I assumir les violències és el primer pas per erradicar-les de veritat.
Durant aquest curs, el Departament d'Educació ha estudiat 95 casos de possibles violències.
Gràcies, Anna Ruiz. Més coses, un altre punt d'informació destacat aquest dimecres és el Museu de Lleida, que avui ha enviat el darrer lot d'obres de la Franja a Barbastre. Són 42 obres que fins ara estaven integrades a l'exposició permanent. Un jutge en va determinar la marxa, però aquesta no ha estat absenta de protestes. Aquest matí hi havia una concentració davant del mateix museu en presència de la consellera d'Àngels Ponsa. Els companys d'UAU Lleida Ràdio també hi eren, m'han estat seguint. Míriam García, bon dia, quina crònica ens en fas?
Unes 200 persones han aplegat a les portes del museu per protestar contra el trasllat i mostrar el seu suport als treballadors de l'equipament. Ho han fet convocats pel Cercle d'Amics del Museu de Lleida. La seva presidenta, Maite Clivillé, llegia un manifest en el qual es mostrava crítica amb l'actuació de les administracions en aquest assumpte.
Denunciem públicament la poca resistència i el silenci que la consellera de Cultura i els membres del Consorci del Museu han manifestat en la defensa del patrimoni.
Des de l'entitat també han demanat que el nou Parlament de Catalunya manifesti el seu suport a l'equipament lleidatà i que s'arribi fins a les últimes instàncies judicials per recuperar les peces. En aquest sentit, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha dit que s'arribarà fins a instàncies europees.
Avui és un dia trist, no ho volem amagar, és un dia que tots ens sentim doncs, malament, però bé, volem també tirar endavant i volem també fer el que calgui a nivell d'arribar fins on s'hagi d'arribar, fins a Europa.
Entre els béns que s'han traslladat aquest dimecres a l'Aragó, hi ha molts que formaven part de l'exposició permanent de l'equipament lleidatà, un fet que ha deixat lleixes buides al museu.
I més coses. En clau cultural, aquest dimecres hem conegut, com us dèiem, el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, com ni un concedeix enguany, a Maria Barbal. Té 71 anys i amb aquest premi completa una vitrina on ja n'hi ha molts de guardons. El darrer d'aquest mateix any, del 2021, el Josep Pla de Narrativa per l'obra Tàndem.
El jurat del Premi d'Honor ha atorgat el premi perquè considera que Maria Barbal ha aconseguit crear un espai literari i una veu pròpia. També per la composició d'un univers que arrenca del seu compromís per la realitat, que comença amb un rerefons autobiogràfic en els seus primers llibres. Maria Barbal ha agraït el premi i ha recordat dues de les altres set dones que han rebut el guardó, Mercè Rodoreda i Teresa Pàmies. També ha dit que la seva alegria contrasta amb el dolor que sent per l'actual situació política. En aquest sentit, ha lamentat la tornada a la presó del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Justament aquest era l'encarregat d'anunciar presencialment el Premi d'Honor, però la decisió del jutge de vigilància penitenciària l'ha obligat a fer-ho per mitjà d'una gravació enregistrada ahir pocs minuts abans de tornar a la presó.
I de la literatura al teatre, on les sales confien poder obrir a plena capacitat al setembre. ADETCA, que és l'entitat que agrupa bona part de les sales teatrals, espera que puguin començar a augmentar gradualment el nombre de públic assistent. El nostre company David Navarro ha parlat amb ells. David, bon dia, explica'ns què diuen, si us plau.
Bon dia. Durant l'any de pandèmia, la majoria dels teatres han aconseguit suportar primer el tancament i després les limitacions d'aforament, gràcies a la fidelitat del públic, al suport de l'administració i, en alguns casos, a l'adequació dels lloguers. Segons el vicepresident de productores d'ADETCA, Toni Albaladejo, els gestors s'han vist obligats a fer economia de guerra, però han aconseguit tirar endavant. Ara tenen esperança en el futur.
En els nostres càlculs i projeccions ens imaginem un setembre en el 100% de l'ocupació. Mentrestant, d'ara, des de març fins al setembre, suposem que passarem per un seguit d'adequacions d'aforos.
Fins i tot, els teatres estarien disposats a participar en una prova pilot amb test d'antígens, com el concert del Sant Jordi, tot i que ho veuen complicat per la gran quantitat de sales i de funcions. Toni Albaladejo, però, alerta de la desaparició de teatres de format mitjà, com el Capitol, la Muntaner i ara l'Aquitània, i demana suport institucional.
Normalment, les situacions a precari dels teatres que no estan correctament protegits provoquen que apareguin senyors amb altres interessos econòmics i, evidentment, nosaltres mai podem competir amb un lliure mercat ferotge.
El món del teatre posarà el focus en aquesta situació a la Masterclass Els Últims Apuntadors, que es farà el proper 19 de març a la Sala Bars per celebrar el Dia Mundial del Teatre.
Gràcies, David Navarro, i arribats a aquest punt, als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré, que és qui en sap, d'esports. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. Parlem de futbol perquè el Barça visita avui el Paris Saint-Germain en una missió gairebé impossible després de perdre el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions per 1-4. Amb Joan Laporta escollit diumenge com a president i que s'estrena en l'expedició, els homes de Ronald Koeman amb Leo Messi al capdavant volen donar la gran campanada. El partit començarà a les 9 de la nit. L'entrenador del Barça, Ronald Koeman, llança un missatge d'optimisme.
Somos un equipo que siempre creamos oportunidades de marcar. Entonces, tener óptimo efectividad, yo creo que nada es imposible. Siempre hay vida. Depende cómo empezamos el partido, la energía que vamos a poner. Una vez más, nada es imposible. Creamos en nosotros mismos y vamos a demostrar esta mentalidad que el equipo ya está demostrando hace mucho tiempo.
També en futbol a primera catalana, Edu Vilches ja és nou tècnic del Palamós en substitució de Joan Mármol. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carlos Rivas.
El maestro torna a casa. Eduardo Vilches i el Palamós Club de Futbol s'uneixen de nou en un vincle entre el sabadellenc i el degà que ja s'ha traduït en 5 estades al club en diferents etapes, 2 com a jugador i amb aquesta cara comença 3 com a entrenador. Vilches ha estat l'escollit per substituir Joan Mármol, que ahir es va desvincular del club enmig d'un ambient que es va enredir definitivament amb la derrota a casa contra l'Escala diumenge passat. Patxi Otamendi, president del Palamós, agraeix però la feina feta per Mármol.
Vull aprofitar també ara perquè públicament agrair-li molt Joan tota la dedicació que ha tingut amb aquest club. I en tot moment ha estat sempre a disposició del club i sempre pensant també en un club no només amb ell. Ens vam reunir nosaltres també i, bueno, entre els dos per van arribar a aquest acord. Que d'una situació en què estàvem, potser ara mateix el que era la situació pues era una miqueta de canvi.
Eduardo Vilches debutarà a la banqueta del Palamós aquest dissabte a Lloret. Les dues últimes temporades ha estat tècnic assistent de l'Extremadura a la segona divisió A.
I parlem de bàsquet, repte superat. El Joventut de Badalona s'ha classificat pels quarts de final de l'Eurocup masculina després de guanyar ahir el Nanterre a pista francesa. I també en bàsquet, el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, s'enfronta avui al Prat en partit de la 16a jornada de la Lliga L'Esport. Serà a partir de 9:15 del vespre el partit entre tarragonins i Pota Blava. I en handbol, el Mataró i el Palau Tordera es veuen les cares a partir de les 8 del vespre en un partit pendent de la 16a jornada de la primera estatal masculina. Els del Maresme es troben a la zona mitja de la classificació i els ballassans són cues. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dimecres. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 3:15. Fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Semblava impossible tenir veu, estudiar, treballar. Semblava impossible decidir sobre els nostres cossos. Semblava impossible tenir els mateixos drets. I a tu, què et sembla impossible? 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fèiem, fem i farem polítiques feministes. Diputació de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Voleu saber un secret? M'agradaria molt tenir un cavall. I si el tingués, tots els dies el raspallaria, li donaria pastanagues, el trauria a passejar i li llegiria poesia. Benvinguts a l'Embaladits d'avui, amics. Estem a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona amb el Marcos Peñuela. Ell ens ha convidat a sentir un poema que ens parla d'ells, dels cavalls. Hola, Marcos.
Hola.
Et felicitem perquè és un poema preciós.
Gràcies.
T'agraden els cavalls?
Sí.
I la poesia, també t'agrada?
Sí, ha sigut molt bonica.
Ens encanta que pensis així. Ens pots dir qui va escriure aquest poema?
Jordi Villarronga.
I com es diu?
El cavall.
Doncs, què et sembla si comencem?
Vale.
Avui, el Marcos Peñuela ens convida a escoltar un poema amb veu d'un gran animal, el cavall, escrit pel poeta Jordi Villarronga.
Abans, quan no hi havia avió, cotxe ni tren, els homes en cuidaven molt més que els seus anells.
Però quan ja començaren a anar en els seus invents,
em van tancar en un circ per fer gràcia a la gent.
Després, quan no saltava perquè era massa vell,
em feien passejar turistes pels carrers. Demà aniré a l'estable i allà em jubilaré. Faré una bona vida fins que no pugui més.
Saps què? Ens ha encantat molt descobrir què pensa un cavall. I amb aquest poema tan emotiu, nosaltres ens trobem aquí, al proper Embaladits. Adeu!
Adeu!
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Vers les extrémités de mon grenet. C'est stimulant, voire enivrant. L'odeur fétide qui se dégage humanant. Non là vraiment c'est dégueulasse. Il lui faudrait un peu d'espace, qu'on fasse quelque chose, qu'on lui apprenne la classe. On appelle la voisine. On appelle la voisine. On appelle la voisine. On appelle la voisine.
Fais-nous un hérétique.
Nous on l'appelle la vieille bique. Pour soigner la migraine du bonheur. Finir dans le four, on appelle la voisine. On appelle la voisine. On appelle la voisine. On appelle la voisine.
Allez, mémé, hey, hey.
Oh yeah.
Le matin, il y a son chien, un superbe caniche, une vraie terreur. Le canard.
Passer la pilule, on appelle la voisine. On appelle la voisine. On appelle la voisine. On appelle la voisine.
Appelle
la voisine.